hi ha una estranya vinculació entre l'art i el crim. En tots dos hi ha una mena de transgressió, una provocació i una mena de mètode, no? La diferència és que un és legal i l'altre, evidentment, no. Avui que ens trobem aquí a Madrid, al Museu Reina Sofia, hem volgut vincular la crònica negra amb l'art, concretament amb l'art de Dalí. Amb Pere i Figueredo. Dalí figura entre els pintors més robats?
Doncs sí, l'obra de Salvador Dalí és de les més robades i les més falsificades. Des de fa anys que l'obra daliniana pateix d'edicions sense control, de firmes que no encaixen, d'obres que corresponen a maquetes o dibuixos preparatoris que no existeixen, tirades amb numeracions desproporcionades. Hi ha un cert caos a l'entorn de l'obra de Dalí, però tot té una explicació. Aniríem a pams. Comencem pels robatoris. Dels grans robatoris dels últims anys no hi ha obres de Dalí. El del Museu d'Art Modern de París del 2010, de Rotterdam del 2012, no hi ha Dalís. Sí que hi ha un robatori que es va fer a Rio de Janeiro el 2006, en què els lladres van endur el quadre Home de complexió malsana. També es van endur un Picasso, un Matisse i un Monet. Es va aprofitar que eren temps de carnaval a Rio, van tancar els propietaris en una habitació i els lladres van anar a sala per sala triant quins quadres volien. Però peça a peça, i a part d'aquests grans robatoris, Dalí és un dels artistes més robats que hi ha.
Una pregunta. Jo com puc saber si una obra, o qui sigui, que una obra és autèntica o que és falsa?
Més enllà d'autificacions, hi ha dues bases de dades. Una és l'Art Loss Register, que situa Dalí en el cinquè lloc dels artistes més robats. Ens ho explica Marc Balcells, que és criminòleg expert en art.
L'Art Loss Register, que és una empresa, per dir-ho així, privada, que existeix a Anglaterra, on el que tu fas és, si vols adquirir una obra, mira si aquesta obra té antecedents de robatori, etc, que vull dir que ningú, que quan tu la compris ningú pugui dir, escolti, perdoni, però a mi me l'havien robat. I, evidentment, el Dalí és interessant perquè a la llista de l'any passat queda en el cinquè lloc amb 504 obres que van ser robades. El primer seria en Pablo Picasso amb 1.147 obres, o sigui que dintre del que cap, si ho comparem amb Picasso, quedaria bastant a un 50-50, pràcticament un 50% per sota.
Això seria el registre de l'Art Loss, registre que dèiem. Hi ha una altra base de dades, segurament més acotada i també més fiable, que és la de la Interpol. Això és el que consta a la Interpol com a sostret a l'obra de Dalí.
Per Interpol, pel que respecta a pintures, només apareix que 12 han sigut robades, que tinguin ells pendents investigacions policials. Estàtues, 30 de Dalí. Dibuixos, 5. I després vaig trobar molt interessant que també en Dalí va fer una mena de menorà, que és aquesta estàtua de 7 braços que s'encén per a la religió hebrea, i també en té un robat.
Jordi, puc intervenir?
I tant.
Mira, a veure, quan a autentificació m'agradaria dir que l'Estat espanyol ha reconegut a la Fundació Dalí com a autentificadora de l'obra de Dalí. Hi ha una comissió de 6 persones que s'autentifica obra. I quan a robatori, aquest aclariment de l'Interpol és important. La pintura de Dalí gairebé no està robada. I quan parlem de falsificació i robatori, sobretot ens referim, que ja ho heu comentat, a obra seriada. És una diferència bastant important. I a vegades més que falsificació és, que també s'ha apuntat, és tiratges molt més amplis dels que Dalí havia autoritzat.
És exactament així, és el que anàvem a explicar ara. Les falsificacions... No, és així. Això vol dir que tenim raó.
Sí.
La clau de la diferència dels registres és les falsificacions. Dins de l'obra de Dalí, a més de quadres i escultures, que serien peces úniques i, per tant, molt difícils de poder falsificar, el que hi ha és molta litografia, molta serigrafia, de les quals s'han fet tirades molt àmplies i molt difícils de controlar. Ens ho explica el mateix Marc Balcells.
El problema amb el tema de Dalí és que moltes vegades, quan a mesura que avances amb artistes que són molt coneguts i, a més, artistes contemporanis que feien servir mètodes com, per exemple, la litografia, el relleu, la serigrafia, clar, aquí són peces que tu, ell, per exemple, amb el tema de la serigrafia o el baix relleu, etc., podia fer-ne, doncs, per dir-ho així, una tirada de 500. I clar, el problema que hi ha aquí és que si no estan degudament firmades, autenticades, etc., doncs la veritat és que tu pots tirar milles del tema de falsificació, és a dir, que no són peces que siguin excessivament complicades pel tema tècnic de falsificar.
Més coses.
Sí, encara hi ha una altra qüestió que greuja.
Ens passem 5 minuts de les 11, tira.
Altra qüestió que greuja les falsificacions és que tant Dalí com potser Gala i persones del seu entorn tenien una relació tèrbola, diguéssim, respecte de les obres autèntiques. La seva relació no ha estat sempre prou clara. Hi ha, fins i tot, hi ha qui diu que tenia una certa facilitat amb l'afany de recaptar diners de que circulessin obres. Ho explica Marc Balcells.
Sí que és veritat que Dalí era una persona que tenia aquesta relació, per dir-ho així, una zona bastant grisa amb el que eren les falsificacions. No vull dir que les encoratgés, però era una persona que a èpoques les tenia com una cosa més carinyosa i a altres èpoques les perseguia bastant. I, per exemple, Gala inclús, o uns altres associats, sí que és veritat que a vegades també feien un ull una mica més laxa a veure què es falsificava Dalí en aquest sentit. Així que tot això facilita una mica aquest embolic del mercat a l'hora de buscar les falsificacions.
I després també una petita intervenció, que des de la Fundació també s'està estudiant tot aquest tema realment complex de l'obra gràfica, i també hem fet ja moltes expertitzacions per la policia, i vull dir que tenim una base de dades molt important per anar acotant el que serien tiratges correctes.
Sempre s'ha dit que, jo un dia ho vaig dir-ho en un programa de televisió, i em va contestar amb una carta la dona d'un dels secretaris de Dalí, del capità Moore. En fi, tenia un coneixement de que diu que firmava millor que el propi Dalí. Jo vaig dir-ho segurament amb una certa alegria en un programa de televisió. Ell em va enviar una carta, no es va carallar en cap moment, i em va dir que com un senyor d'elegant com jo deia aquestes coses que no eren veritat. Però sembla ser que algunes persones properes a Dalí, en fi, van aconseguir imitar-li molt bé la seva firma amb els papers en blancs, per fer litografies.
Catalunya, Enrique, s'han intervingut obres falsificades de Salvador Dalí?
Sí, en una de les grans últimes operacions contra la falsificació d'obres de Dalí es van intervenir 58 litografies, que evidentment no eren del senyor pintor, com estem explicant. És curiós, perquè va ser una trucada des de Múrcia als investigadors del grup de patrimoni històric de la Prefectura Superior de Policia de Catalunya, que va posar en marxa el cas al setembre de l'any passat, encara que tot va acabar uns quants mesos després, al gener. Van aparèixer dues galeries diferents de Barcelona amb litografies amb la mateixa documentació exacta. Tenien el mateix número de sèrie i el mateix certificat d'expertització. El rastre va portar fins a les galeries fins a elles, i d'allà fins a un marxant que les havia posat en circulació. Quan se'l va trobar, aquest home, que sembla que era una mica l'origen de tot plegat, les coses van anar molt ràpid. A cada galeria es va trobar quatre litografies, i les descobertes al marxant sumaven ja 47. Totes eren falses. Tot això va ocórrer al setembre del 2012, però passant els mesos, ja al gener, van aparèixer anunciades a internet dos litografies més de Dalí a la venda. Sorpresa, tenien també els mateixos nombres de referència i els títols d'expert localitzat mesos abans. Al final se'n va trobar 11, en total 58. Recorda aquella investigació a l'inspector en cap del grup de patrimoni històric de Barcelona, Mariano Costoso.
Era curioso porque el certificado de expertización era de un documento original, cual pues habían borrado la fecha y una escritura en inglés que venían, y bueno, ya habían plasmado una fotografía de la litografía respectiva en cada una, en cada litografía que había sido falsificada, ¿no? Y bueno, de esta manera pues se consiguió pues sacar del mercado artístico estas litografías falsas. Las pusimos a disposición del juez y están intervenidas en la Fundación Gala Dalí.
I es compraven per 150 euros i venien per 1.600?
Sí, es veu que els investigadors van poder accedir a les dades que demostraven que alguns pensaven que havien fet el gran negoci de la seva vida, però en realitat no.
El marchante que facilitó, o sea, que vendió las litografías a los industriales, a los propietarios de las galerías y demás, las vendía por 150 euros. Claro, estos propietarios las compraban en principio como originales, dado de que estaban perfectamente hechas y el certificado de expertización que les presentaba con cada litografía, pues aparentemente parecía real. Lo que pasa es que era una fotocopia del certificado. Y en estas galerías y en estas salas las ponían a la venta por, en unos casos por 1.300 euros y en otro caso por 1.600 euros.
Déu-n'hi-do.
Ja ho hem vist.
Déu-n'hi-do. Molt bé, senyors. Montse, tu
no, diràs. Dic que és curiós, una litografia no pot valdre 150 euros, no? Ja el preu és una mica indicatiu.
És una postal, sí, 150 euros.
Un pòster una mica evolucionat.
Aquí jo crec que no hi havia massa bona fe per part del comprador inicial. La litografia de Dalí la vamos a colocar muy bien, te costará 150 euros, no?
Sí.
Això no quadra,
Montse, Sergi, Màrius, Enrique i Pere, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i en aquesta hora a glosar la figura de Salvador Dalí, del qual s'està fent una magnífica, una inigualable exposició aquí al Museu Reina Sofia de Madrid. Moltes gràcies a tots i fins aviat.
Bon dia.
Adéu.
Gràcies i gràcies a Vertis.